Dos dades en Braius parla a la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Unitat Militar d'Emergències, la UME de l'Exèrcit Espanyol, ha muntat aquest dimarts el Centre d'Operacions per controlar el brot de pesta porcina africana al Centre de Fauna de Torre Ferrussa de Santa Perpètua de Mogoda. Aquest centre de recuperació d'animals salvatges protegits, que també és la seu d'agents rurals, forma part del dispositiu per evitar que el virus s'estengui a altres zones o a granges de porcs. L'UME està integrada per 25 vehicles i 155 efectius, finalment, després d'ampliar amb una quarantena de professionals més de la base de Saragossa. Aquesta incorporació prové del grup d'intervenció en emergències tecnològiques i mediambientals integrats dins de l'UME. Aquest desplegament se suma als més de 400 efectius que treballaran durant aquesta setmana a Collserola per contenir el brot. Fa tot just una setmana que es va trobar el primer dels dos cadàvers de porcs senglars infectats a l'entorn del campus de la UAB. El segon punt d'actuació és a Can Coll, a la frontera de Sant Cugat amb Cerdanyola. Allà s'ha ubicat l'estació més gran de desinfecció dels efectius que treballen a la zona afectada, ha comprovat in situ Cugat Mèdia. Un recinte clau per preservar els professionals civils i militars com a pas final després de pentinar el terreny en quadrícules de 300 metres quadrats amb gran volum de vegetació. La descontaminació és la tercera fase després de la captura dels animals i el posterior trasllat al crematori. La desinfecció dels efectius és vital per evitar la propagació del brot més enllà de la zona zero.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara a l'àmbit cultural. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la seva programació de febrer a maig de 2026, una temporada significada perquè és la darrera dissenyada pel Gerald Patrick Fanon, programador històric de l'equipament. La temporada reunirà 31 espectacles i 37 funcions que combinen teatre, dansa, música, òpera, humor i propostes familiars, consolidant el Teatre Auditori com un centre cultural d'excel·lència i multidisciplinari. Entre els títols destacats hi ha La Tempestat, d'Oriol Brogi, Pònsia, amb Lolita Flores, Gola, Muriel Pla i Els Fills, amb Emma Vilarasau, Mercè Arànaga i Jordi Buixaderas. En dansa, la programació inclou It Dansa, Maria Pagès i Sonoma de la Baronal, que claurà la temporada. La clàssica hi té un paper central amb obres de Brahms, Chopin i Carmina Burana, entre d'altres, així com les òperes Norma i La Traviata. La venda d'abonaments s'obrirà l'11 de desembre a 9:45 del matí, mentre que la venda general d'entrades començarà el 18 de desembre també a 9:45 del matí.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El sensellarisme a Sant Cugat ha anat en augment els últims anys. Segons les últimes dades proporcionades per l'Ajuntament, el febrer de 2024, en aquell moment al municipi constaven 37 persones vivint al ras. Si aquestes se'ls suma a les que viuen en infrahabitatges, cotxes o barraques, la xifra puja a un total de 139 persones. El 2023 aquesta última xifra era de 60 persones, mentre que eren 16 les que vivien al ras. Això suposa un augment de més del doble en un any. Davant d'això, la voluntat del consistori és posar en marxa en breu un centre d'atenció diurna al municipi. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que l'equipament serà gestionat per Creu Roja i que està previst que obri en dues fases. En una primera fase es posaria a disposició de les persones sense sostre perquè s'hi puguin anar a resguardar del fred a primera hora del matí o a recarregar els mòbils. La segona fase d'obertura, però, no està prevista fins a l'any que ve, ja que cal fer unes obres d'adequació de l'espai perquè puguin comptar amb servei de bugaderia i dutxes.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba i resident a Sant Cugat, Max Caldas, ha destacat la bona feina del júnior amb el planter. Diu que els darrers anys ha deixat de ser l'ànec lleig per competir amb els clubs de Terrassa i el Polo, guanyar campionats i aportar jugadors a la selecció. El tècnic argentí ha estat designat per quarta vegada com a millor entrenador mundial després d'assolir la medalla de bronze a l'Europeu, classificació per al Mundial 2026 i tercera plaça a la Pro League. Caldas ha donat un cop d'ull a l'hoquei herba estatal al programa Esport en marxa.
Info migdia, Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Bar Corners 47, situat a l'Avinguda Can Ganxet 47, és la nova seu social de la penya Bilbo Ondokoak. La inauguració es va fer aquest dissabte amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora d'Esports Núria Escamilla i del president de l'entitat Sergi Sánchez. Vallès va descobrir la placa commemorativa de l'efemèride i va regalar la bandera de Sant Cugat a l'entitat. La penya bilbaïna té 32 socis i va ser fundada el 24 de juliol de 2004. I amb aquest apunt esportiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i tota l'actualitat a les nostres xarxes socials.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres. Solid. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'augment de les persones en situació de sensellarisme a Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Héctor Verdú, periodista, el Jordi Pasqual, periodista, i la Montse Moral, farmacèutica rotària. Molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Ara els preguntava fora de micròfon que havien preparat, els havia proposat aquest tema, però que si volien parlar de la pesta porcina africana, doncs també podem podem fer-ho. De fet, tenim un company, el Joan Garcia, de camí a Can Coll, per veure com treballa aquest dispositiu dels 117 militars de la UME que han enviat per ajudar a fer aquestes tasques de captura i anàlisi dels senglars. No sé com vau rebre la notícia aquest divendres a la tarda.
Jo estava preparant el meu cap de setmana, de sobte va ser, no, per favor, no em feu treballar el cap de setmana. No, però vaja, ha sigut quasi una miqueta de novel·la, no? De com han anat avançant les coses, no? Fins que ha intervingut la UME, fins que ara ja comencem a tindre veus crítiques perquè comença a saber-se alguna cosa per a poder criticar, perquè al principi era tot expectativa, no? Però vaja, suposo que és una cosa que anirà una miqueta per a llarg, que haurem d'anar fent seguiment.
De moment, Collserola estarà tancat com a mínim fins a la Puríssima, veurem com evoluciona tot plegat i quines mesures es prenen, això sí, amb la voluntat sempre de contenir aquest brot que no surti d'aquest radi de 6 quilòmetres que de moment s'està aconseguint. Héctor, tu em deies, jo de Port Senglars i de porcs en tinc informació pel meu lloc d'origen.
Bueno, jo vinc d'Almenar. Almenar és un dels pobles amb més densitat de granges i més producció de porcí de Catalunya i d'Espanya. I jo ja vaig viure la pesta porcina el 1997.
Fa 30 anys, van dir.
Sí, no? 96-97. En aquell moment jo criava porcs, perquè era un mal moment quan sorties de periodisme i vaig tardar a col·locar-me, i mentre buscava feina el meu avi tenia una granja i criàvem porcs. En aquell temps... La pesta porcina va vindre d'Holanda i va vindre amb porcs, no amb porcs senglars. I va servir, en aquell temps, el sector porcí, Almenar ja era una potència porcina, però el sector porcí no exportava a la Xina, sobre el principal comprador. I va servir, la pesta porcina va servir per purgar, descremar un sector que ja tenia sobreproducció. I ara estem en un altre moment de sobreproducció. Ara està amb senglars, jo no sé si controlaran gaire els senglars a Collserola. De moment tot està concentrat al mateix nucli, però a mi em fa molta por que això saltarà. I els plans de contingència que ara tenim no sé si ens serviran. Que siguin animals en llibertat és preocupant. I no és només pel sector, és... Bé, sobretot pel sector, però ens ha de fer plantejar la nostra relació amb la natura i amb l'entorn. Perquè l'animal salvatge, si està en contacte amb l'humà, s'ha de regular la presència a prop de la civilització, perquè si no té conseqüències d'aquest tipus.
Creieu que servirà per controlar aquesta sobrepoblació que té Collserola i arreu de Catalunya, però parlem de Collserola en aquest cas per proximitat i perquè és on s'ha detectat els primers casos d'aquest brot, on ja calculen des del Consorci 900 porcs senglars a dia d'avui? Serviran aquestes batudes potser per eliminar?
En principi avui el conseller ho deia claríssimament, que s'havia d'afrontar la idea i parlar clar que si s'ha d'eliminar i s'ha de fer més batudes, s'ha de fer. I ho deia ell, i ho deia clar, si s'ha de matar porcs senglars, s'han de matar i han d'invertir més diners. Però a mi m'agradaria fer una visió, bueno, jo com a sanitària, aquesta idea em vaig pensar, ostres, igual com va vindre el mosquit tigre, un bon dia va vindre aquí i s'ha quedat, no? Per sort aquesta virus d'aquests porcs, vam tindre 30 anys, ho vam parar, ja torna a venir. Però fixeu-se que no hi ha fronteres pels virus. I aquí, i com va passar amb la Covid, ens hem d'unir totes les persones. Això ens interpel·la a tots, no? Evidentment, les persones que ocupen els llocs que han de regular, però tots hem de col·laborar i ens afecta a tots. I, per tant, hem de complir les normes que ens diguin. I aquí, espero que com la Covid, tots ens unim per millorar i ajudar.
No sé si penseu que el Parc Natural de Collserola es va tancar els accessos el dissabte. Ahir teníem les dades ja dels accessos segons els ecocomptadors que hi ha a les entrades principals del parc, no totes, perquè qualsevol carrer de prop de la zona del parc es converteix en un camí que és parc natural. A la vessant del Vallès, l'entrada del Pi d'en Xandri, s'havia reduït un 90% els accessos al parc, però per la part barcelonina, per la carretera de les Aigües, no arribava al 10%. quina lectura en feu, no?, d'aquest poc acompliment, perquè les cintes són ben visibles de les entrades del parc que prohibeixen el pas, i no sé si el fet que sigui un tipus de virus que no afecta la salut de les persones faci que potser algunes persones s'hagin relaxat i pensin que això no va amb ells.
Però jo penso que la gent no sols ha de pensar en el tema sanitari, també ha de pensar en l'econòmic i en el benestar social de tots. En aquest cas, per sort, no tenim una amenaça de salut, però sí que hi ha una amenaça d'un sector que viu i treballa d'això, i per tant tots tenim la responsabilitat de saber el que ens han dit, perquè s'has parlat clar, doncs hem de col·laborar i contribuir. Vull dir, aquí és molt important. Els virus no tenen fronteres, com deia. Hem de ser sempre actius i col·laborar. Jo sabeu que dintre el Rotary, ara baixant el terreny, estem sempre encara intentant erradicar la polio. No podem baixar la guàrdia. I això es representa esforç, compromís i, evidentment, diners. I aquí hem de treballar tots en aquest sentit, en aquest cas.
Jordi.
Però jo crec que les característiques d'esta malaltia, que és una transmissió molt ràpida i una mortalitat molt alta, fa que s'hagin de prendre mesures extraordinàries. Sí que és cert que hi ha hagut altres moments en què hi ha hagut problemes que no eren sanitaris amb els porcs senglars, ni moments de sobrepoblació que tenien problemes en quant a l'ecosistema de Collserola, molt més greu que ara, perquè ara, tot i que continua havent sobrepoblació, no és tan accentuada com anys enrere, i no s'han activat mecanismes que ara veiem que sí que existien, no?, de control. Per tant, jo crec que també ens obre el debat aquest de què hem fet bé i què hem fet malament també fins ara. A nivell d'escala, cert que hi ha un problema econòmic, si això salta arreu de Catalunya, com és possible que passi, pot afectar greument a la indústria càrnia, alhora que ens hem de plantejar si és que tenim més porcs que catalans, diguem. Per tant, què passa? És a dir, té sentit que tinguem tanta producció de porc per exportar-la? Més enllà de mirades de benestar animal, altres històries, que a més jo com a vegetarià puc ara fer bandera, no? Però més enllà d'això, què passa?
Acabes d'obrir un meló, eh? Sí. Acabes d'obrir un meló.
Sí, perquè al final és que estem preocupats per si es pot exportar a la Xina o no. Té sentit que
el 40% de la producció porcina catalana s'exporta a la Xina. La Xina ja ha dit que no comprarà carn procedent de la demarcació de Barcelona en aquest cas. Això planteja un problema econòmic a un sector que suposa un alt percentatge del PIB.
Fa 15 dies, aproximadament, no, 3 setmanes, vaig estar al Benar fent una conferència. Vaig dedicar a provocar ells, volien que parles de periodisme, i em vaig dedicar a parlar del que els preocupava amb ells. I al final de la conferència vaig parlar de si el sector porcí ja estava sobredimensionat. I els vaig dir... No vaig parlar de senglars, no hi vaig pensar en aquell moment. Vaig dir, d'aquí 10 anys haurem tingut una altra sequera. I estarà sobre la taula... si l'aigua l'hem de dedicar a conreus que serveixen per alimentar el bestiar i a alimentar el bestiar, o l'hem de dedicar a les persones. I hem de pensar en la dimensió del sector porcí. Comencem a pensar en si té sentit això que estem fent per exportar a la Xina, perquè tota la producció, tota la contaminació ens la quedem nosaltres, aqüífers que ja no són aptes per a consum, i en canvi uns pocs se queden al benefici. I se socialitza el perjudici a canvi d'exportar a Xina. Diguem que l'audiència es va remoure. Ja els havia avisat que els faria sentir incòmodes. Però
va sortir viu d'allà, eh?
Vaig sortir viu, perquè m'estimen. Però sí, no, i jo els ho vaig dir amb tot l'amor. Ens hem de plantejar moltes coses. Jo he vingut aquí a dir-vos coses que us faran sentir incòmodes i que ens haurem de replantejar. El sector per si s'ha de començar a plantejar si... Ens hem de començar a plantejar com han de ser les indústries que extreuen tant del territori i que socialitzen amb nosaltres tots els perjudicis, i en canvi molt poques persones es queden els beneficis. I he de dir que el porcí almenar va donar una manera de viure a molta gent que no en tenia. I qui diu almenar diu molts altres pobles de la plana de Lleida i de Vic. Gent que no tenia terra va poder fer una vida en una granja que requereix molt menys terreny. I han permès la sostenibilitat en aquest desequilibri entre ciutat i camp, ha permès una certa sostenibilitat econòmica en aquestes àrees de Catalunya.
Creieu que servirà aquesta crisi per fer aquest replantejament del sector que apuntava l'Hèctor?
Jo em tem que quan apareixen coses així sobre la taula s'obre el debat, però és molt difícil trobar solucions. I faig un paral·lelisme que aparentment no té res a veure, però a nivell de conversió industrial sí. Quan s'ha assenyalat molt la indústria armamentística de té sentit que justifiquem llocs de treball en funció de les armes? Segurament no, però llavors què fem amb tota aquesta gent? Si no es fa una reconversió realment, que tota aquesta gent que es quedarà sense feina si comencem aquesta reconversió tinga qui toca una prejubilació amb una bona jubilació, però a molta gent llocs de treball perquè estan, no pots prejubilar algun 40 anys, diguem, no? Per tant, si això no es crea ben creat, entrarem, bueno, es quedarà tot en bones paraules, però al final, d'alguna manera, s'ha de guanyar la gent la vida, no?
Però a veure, tornem a posar el foc, posem el foc amb els ports senglars. Anem a controlar els ports senglars, no? Perquè sembla ser que és el problema, de moment, per poder buscar una solució pràctica, perquè el que dius tu, quan toques una cosa es desequilibra una altra. Penso que donar riquesa i estabilitat i sostenibilitat als pobles i a les comarques és molt necessari, perquè no podem concentrar tota la població a les grans ciutats, i per tant hem de donar opcions que la gent creixi. Però bueno, aquí el problema està precisament a prop de la ciutat, a Collserola, i són uns senglars que no tenen pare ni mare ni qui els cuidi, són gent que s'estan super reproduint i que poder tenien que haver controlat fa molt més temps, i ara sí que es posaran en marxa tots aquests mecanismes. Servirà perquè dir, bueno, doncs no podem tenir tants porcs senglars.
Tot i que l'origen de la sobrepoblació de porcs senglars, que no són només porcs senglars, sinó que són porcs híbrids, ve a través de l'acció humana, de persones que van comprar porcs vietnamites i d'altres races per tenir-los com a mascota, i després els van anar a abandonar a Collserola, i això fa que un senglar que té entre 2 i 3 cries per camada s'hagin convertit en camades de 8 porcs per aquesta hibridació. Sí, sí, sí. És a dir, l'origen de tot plegat, al final, sí, és la irresponsabilitat ciutadana.
Sempre hi hem
igual
de pagar.
No, tot indica també que l'arribada d'aquest brot de pesta porcina africana és a través, possiblement, d'un entrepà, un embotit, la zona que s'ha trobat passa la C-58 i la P-7 pel costat, no són els propis animals.
De tota manera, em recordo Wuhan. Sí. Aquesta hipòtesi em recorda de Wuhan, sí.
Sí.
Yeah. També passa una altra cosa a nivell d'ecosistema, perquè ens hem preocupat molt en com contenim això perquè no arribi a la indústria, però clar, si baixa molt significativament la població de senglars perquè hi ha molta infecció i la mort és quasi assegurada, no? Llavors què passarà? És a dir, quan es desequilibra l'ecosistema, perquè a més aquest és el sí. que està dalt de tot, no? Per tant, quines conseqüències tindrà sobre les espècies que hi ha més avall? Jo ara ho parlava just ahir en una persona que havia fet un estudi fa temps sobre la relació entre humans i senglars, no? I m'explicava, més enllà d'aquesta relació i de com podem moure el virus o no, hi ha l'efecte sobre l'ecosistema, perquè, per exemple, senglars que remouen molt la terra fa que alguns ocells no puguen accedir a certes llavors. Si de sobte baixa molt la població de senglars, de sobte aquests ocells troben més i potser tenim una sobrepoblació d'ocells. Serà problemàtic o no en funció de quin és l'ocell que té sobrepoblació.
Sí, bueno,
són derivades que s'escapen ara perquè estem molt a l'inici.
Llavors s'estendrà la grip aviar. però clar, si no tenim puputs, llavors no controlem la processionària.
Sí, sí, no? És que és clar, així. Clar. Sí. Però això, que els ecosistemes són un equilibri. Si de sobte alguna cosa que aquest equilibri es desequilibra, quina conseqüència té sobre tota la resta, és una cosa que també serà interessant de veure.
Preguntarem al Raimon Roda també quin efecte pot tenir això sobre la biodiversitat, sobretot si efectivament es redueix d'una manera significativa o no el nombre de senglars al parc natural.
És molt important que la informació, que sigui veraç, que la gent tingui coneixement, formar la gent jove, i formar ciutadans responsables en què la vida i el món és de tots, i tots tenen el compromís de que es mantinguin aquests ecosistemes. Ha d'haver tot un equilibri, perquè tothom ha de viure, però poder... Bueno, ara vaig al meu camp, la justa dosis. Sí. Sempre la dosi justa, que tothom pugui conviure, ningú s'intoxiqui.
Si us sembla, encetem l'altre tema, perquè em sabria greu que us ho haguéssim preparat també i deixar-lo al calaix.
I també és important.
I també és important, i reprendrem després la festa porcina amb el Raimon Roda, el director gerent del Consorci del Parc Natural de Collserola. Avui volíem parlar de l'augment de les persones en situació de sensellarisme a la ciutat. És una situació que ha augmentat en els últims anys. Segons les últimes dades proporcionades per l'Ajuntament, Això sí, són del febrer del 2024, per tant vol dir que fa un any i 10 mesos que aquesta xifra no s'actualitza. En aquell moment hi havia al municipi 37 persones que vivien al ras. Si aquestes els hi sumem les persones que viuen en infrahabitatge, en cotxes o en barraques, la xifra puja un total de 139 persones. El 2023 aquesta última xifra era de 60, mentre que eren 16 les que vivien al ras. Per tant, vol dir que de 2023 a 2024 ha augmentat més del doble la situació de persones en situació de vulnerabilitat i sense llarisme. Ens hagués agradat tenir dades del 2025. Si haguessin sigut del febrer, ja les tindríem gairebé caducades, però resulta doncs, que les últimes fa d'això un any i 10 mesos i no hem aconseguit tenir l'actualització. Quins factors creieu estructurals que poden haver influït en aquest increment? I no sé si creieu que si tinguéssim dades a dia d'avui, aquestes xifres serien fins i tot més elevades.
Jo quan anem parlant amb entitats que s'encarreguen de fer acompanyament a persones sense llar o en situació de vulnerabilitat, sobretot amb Gelgal Solidari, però en algun moment Càritas i altres, no? T'expliquen que la situació de precarietat de l'habitatge, encara que no estigues en situació de sense llar, cada vegada és més significativa. Habitacions rellogades, persones que acaben vivint en una furgoneta, en un cotxe, coses així. Per tant, quan més creix aquest gruix, i segurament això està molt vinculat en el mercat laboral d'una banda i en el mercat immobiliari d'altra, no? Més fàcil és que aquesta xifra vagi creixent. També és cert que més o menys ha crescut molt significativament els últims anys, però també en deia la Rebeca Galán de Gilgal, que va haver un moment que ja no estàvem en aquest 100, no sé si és després d'aquesta xifra, però és fàcil que després torni a pujar, vull dir que té una certa oscil·lació, tot i que, evidentment, en termes generals, el problema ha crescut. Per tant, jo crec que és una circumstància com global que no es pot posar només el focus en qui està vivint en el carrer, sinó les condicions de l'entorn que porten a d'això. Estem, a més, en una ciutat molt desigual. De fet, el món està creixent en desigualtat, no només la nostra ciutat. Segurament Sant Cugat és més accentuada la desigualtat. I alhora el nivell d'intervenció social és complicat, perquè de vegades es barregen molts factors, no? I molts factors que és que depèn del cas particular de cadascú, no? Perquè poden haver situacions de violència, persones que han migrat, no sé, només un tema d'habitatge, però un tema de, jo què sé, consums de drogues. Per tant, les intervencions també són molt complicades en aquests casos. I la individualització que precisa, el que em fa pensar és que potser no tenim prou recursos per acompanyar aquests casos, no? Perquè necessites conèixer molt bé cada cas per a poder-lo acompanyar i que acaben eixint de la situació de carrer. Ara, una anàlisi més profunda, més en dades que, com bé dius, són de fa més d'un any, tampoc m'atreveix massa a fer-lo, no? Ho sé a base d'oïda en gent que treballa directament en aquestes persones.
Vinga, va.
És delicat. que hi hagi hagut l'increment en el sensellarisme hi ha una dimensió important de problemàtica individual.
Sí.
Però que hi hagi hagut aquest increment en aquests dos anys, sí que has de buscar quin és el factor que no té a veure amb la particularitat de l'individu que ha canviat. I el que està canviant és el tensionament de l'accés a l'habitatge.
Exacte. Vinga.
Endavant.
Hi ha molts temes que tocar, vaig al tema de la salut mental també, hi ha hagut un deteriorament molt gran de la salut mental en termes generals, també tenim el problema de l'edatisme, gent que potser treballa tota la seva vida i llavors quan s'apropa allà veureix els 50, es queden sense feina, no s'hi renoven, i jo vaig veure un dia un reportatge d'una senyora que està al carrer que deia que ella vol treballar però té 50 i pico d'anys i no té manera d'accedir, i això també és molt important. Però si ens parlem aquí a Sant Cugat, bueno, tal com publicava el Cugatenc, posa que la pobresa de Sant Cugat s'associa pues, això, a la falta d'accés a l'habitatge i que els sous, encara que tenim un índex d'atur molt baix, tenim treballadors pobres i no arriben a poder pagar. Llavors, si això li sumes també a un augment de la salut mental, que jo també l'associo a un problema del consum de drogues, perquè s'ha fet una... s'ha banalitzat el tema del cannabis i s'ha banalitzat també l'accés de l'alcohol. Tenim molta... I aquí també hi ha gent amb cocaïna. Tot això comporta un deteriorament estructural, famílies, que te porten a situacions ja que no et permet poder mantenir la teva feina, pagar, i te'n vas té una persona sense sostre. Aleshores, som molts conjunts, la societat ha de... hem de vetllar per això, per la salut mental de la gent, tenir cura, fem educació en prevenció amb tot el tema de drogadiccions, i també, mira, si, no depèn de nosaltres, és que jo no sé com fer-ho del tema de l'habitatge. No sé.
Jo crec que el problema de vincular les coses que dius tu és que de vegades és causa, de vegades és conseqüència, diguem, no? Sí. És a dir, els problemes de salut mental poden portar més a un consum, sí, però també és cert que està en una situació de vulnerabilitat, pot...
Què
ve abans, no?
Suposo que depèn... la gallina, no?
Exacte, i depèn de cada cas, segurament, vull dir que és complicat el tema.
Però han de ser sensibles a poder ajudar aquí.
I estic d'acord en el que deia l'Héctor, no? Que al final el centre de la problemàtica és l'accés a l'habitatge, i no només l'accés, perquè a vegades accedeixes i és el manteniment, no? Perquè ara en el topall de preu sembla ser que això s'ha salvat una mica, però vaja, igualment accedir-hi és molt difícil i després mantindre-ho no és tan fàcil, no? Per tant, estres, quines polítiques públiques fem en matèria d'habitatge que acaben repercutint sobre tota la resta? I el que veiem és una incapacitat de totes les administracions de fer front a la situació de l'habitatge. Hi ha qui opta per construir més, però és cert que la construcció té uns terminis molt llargs, per tant és molt difícil ampliar el parc. També és cert que tenim hores d'ara habitatges buits o propietaris en molts habitatges que es podrien servir per a donar resposta habitacional. Si ens centrem en casos d'emergència, la taula d'emergència de Sant Cugat està desbordada, no hi ha prou pisos per a la gent que necessitaria pisos, per tant, ni les respostes puntuals fins que la persona pot trobar una opció més o menys adequada a les seues condicions acaba de funcionar, per tant, ostres, que és un problema enorme. I, bueno, no sé si veure'l tan enorme desmobilitza, però si no comencem a prendre més mesures, que a més quan hi ha aquests debats de si és construir més o si és posar topalls o no, o si és ampliar més la regulació, és que segurament és la suma de tot, no? Sí. I limitar-nos només a topalls o només a construcció, doncs mira, és que quedes curt, perquè és que la problemàtica és molt més gran. En el fons hi ha un tema que és en quin moment l'habitatge s'ha convertit en un bé especulatiu. Això és un problemón.
Després hem de posar el focus en el medi ambient i en el reciclatge, reduir és, i vol dir que no hem de construir tant, poder no hem de construir tant, hi ha molta cosa que està construïda i que està, no s'està utilitzant. Tenim edificis enormes aquí a la ciutat que estan buits, molt grans. I poder, per exemple, hi havia una casa, ara no sortirà el nom, aquestes que era una institució religiosa, ara gràcies a l'Estonac, que s'havia plantejat la idea de fer habitatge allà. Tenim molts edificis que ja estan fets, per què hem de construir i gastar més energia? Aprofitem el que tenim, reutilitzem. És que, a més, hi ha cases, per exemple, estic segur que a Vall d'Oreig, a Mirasol, cases grans, que abans es feien cases grans, que poder viure una persona que té el problema del manteniment, perquè és una persona gran sola. Per què no podem viure més, canviar ja d'una vegada la llei, perquè puguin haver més gent vivint allà, fomentar el co-living? Què fa falta a la gent?
Aquí hi ha la trampa, no? També a vegades en el co-living, si és decidit o induït.
Sí,
no?
Bueno, però és que, escolta, és el que hi ha, eh? No podem estar construint. Sant Cugat s'està menjant tot el seu terreny cultivable. On tenim la nostra sobirania alimentària?
Ja no la tenim.
No, ja no la tenim.
Doncs
no
pues encara hi ha terreny. L'hem de mantenir. Collserola era la font, era l'or de Barcelona. Per què no podem tornar a ser l'or de Barcelona? O el més nostre?
Ens en faltarien unes quantes de Collserola, per això,
no? Aquest és un altre meló que no podem abordar.
Té a veure amb...
El que sí que us estava escoltant, i estem parlant de mesures a posteriori, o sigui, un cop ja s'ha produït el fet del sensellarisme. I m'estava plantejant, hi ha possibilitats d'abordar això abans de que passi? I, clar, llavors he pensat en la societat desconnectada. La societat urbana desconnectada, en què ningú no s'ocupa de ningú i ho derivem tot a les institucions que han de vetllar per nosaltres i ens han de protegir. I en l'afebliment del comunitarisme, de les xarxes socials, de que uns ajuden als altres. I en realitat el que veig és que cada vegada tenim menys instruments per anticipar quan una persona es veurà abocada al sensellarisme. I que per tant no... I això és paral·lel a... No és només que s'hi podrà que es quedarà sense pis, és que probablement hi ha persones d'aquestes que ja tenen una estructura vital fràgil.
Amb poca xarxa.
Amb poca xarxa, amb tendències a no estalviar, per exemple, o a una mala educació financera, amb uns mals hàbits de vida, i no hi havia un acompanyament de la xarxa per crear, per ajudar-la a portar una vida més adequada, que no l'acabes sostenible, que no l'acabes portant a situacions dramàtiques com haver de dormir sense llar.
Les institucions tenen prou eines, perquè al final són els ens locals els que han de treballar i per pal·liar la situació del sensellarisme. Aquest matí sentia a Catalunya Ràdio, sigut incapaç de trobar-ho de moment de manera digital, que el Col·legi de Treballadors Socials alertava que els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona estaven derivant les persones sense llar que tenien a Barcelona, perquè era l'únic municipi que sí que tenia més eines d'ajuda. Clar, això al final genera un altre tipus de problemàtica, no? Quines eines tenen els municipis per ajudar les persones que estan en situació de sensellarisme per revertir aquesta situació?
En el cas de Sant Cugat, és una ciutat enfocada a la riquesa i al benestar, i no té una estructura, no té una estructura perceptible, visible. Els que la coneixem podem conèixer les entitats que s'hi dediquen, Gilgal, Creu Roja, etc. Però no té una estructura de... Té estructures per fomentar l'establiment d'empreses, té estructures per potenciar l'activitat econòmica, està clarament enfocada a la riquesa i al benestar. I no dic que això no hi hagi de ser, però això fa que mentalment oblidem els que es queden darrere. Això també és veritat. Hi ha altres ciutats que tenen estructures que ja ho preveuen, perquè és un fet natural d'aquestes ciutats. I Barcelona, simplement per la dimensió de la ciutat i la potència, té el pressupost per atendre aquestes situacions.
El que t'anava a dir, és voluntat política destinar uns diners a pressupost, perquè estic segur que la gent Maristoi està fent tot el que pot i més amb els recursos que té.
Però també és cert que tu escoltes els sindicats i ja no és només falta personal, que també, sinó que les pròpies instal·lacions de serveis socials no estan en condicions. Sí. Reben amenaces, en alguns casos, treballadores socials, com pot donar-se per els perfils perfils de gent que van als serveis socials, i no tenen mecanismes de seguretat suficients. Fins i tot van conèixer el cas d'una persona que s'havia agafat la baixa, que va haver d'anar a judici, no sé. Vull dir que, tindre ben estructurada en un mínim l'atenció social en Sant Cugat, és que dona la sensació que ni això. Jo no dic que la Gemma no pugui estar fent coses, però, ostres, és que tens els propis treballadors municipals d'aquesta àrea dient-te, escolta, fes més coses, que ja ens va la seguretat.
O sigui, em consta que estan molt cremats, sí.
De fet, es va anunciar ja a principis d'any la creació d'aquest centre diurn que es farà de la mà de la Creu Roja, que hauria d'entrar en breu, cito paraules de la Gemma Aristoi, una primera fase que serviria per una atenció a primera hora del matí, que serviria, ella deia, doncs, per generar aquesta escalfor, sobretot en aquests períodes on les nits són més fredes, i d'altres coses, com deia la regidora, carregar mòbils i etcètera. Clar, això és una tireta molt petita, possiblement, sí, davant d'aquesta problemàtica, amb xifres com a mínim de 2024.
Sí, i alhora és molt important que existís, sí, perquè l'esmorzar que fa Gilgal en Sense Sostre cada matí és un espai de contenció, de parlar coses, de tindre un cert suport, que és molt
una
important.
Una mica de la xarxa que parlava l'Hèctor, no? Possiblement.
Sí, la xarxa.
Expliquen des de Càritas que més enllà a vegades d'aquest esmorzar...
El que fa Càritas en el tema del menjador, que puguen anar allà a dutxar-se, que se suma un recurs més, encara que sigui petit, està bé. El que és evident és que el problema és molt més gros que els recursos que tenim. Aquest és el problema de fons. Tant a nivell previ, o sigui, de detecció i atenció, si tenim prou pisos d'emergència o no, com de com abordem la problemàtica de fons, que, com dèiem, era l'habitatge, que per tant implica unes accions molt més a llarg termini en alguns casos, i que no només afecta aquest col·lectiu específicament, sinó al conjunt de la societat, en definitiva.
En realitat, jo no crec que 37 persones dormin al ras hagin de ser un problema d'atenció. No crec que no tinguem els mitjans per atendre aquesta gent, o 132 amb infrahabitatge amb una ciutat de gairebé 100.000 habitants no has de tenir aquest problema. Jo crec que això és només la punta de l'iceberg, que hi ha un problema de pobresa, de sostenibilitats familiars fràgils o individuals. La cua de cada matí a Càritas per anar a buscar a un pli el carro és significativa. Aquestes entitats estan fent una funció d'esponja, de filtre, però això no ens ha d'impedir veure que hi ha gent que està molt a prop d'aquí i que necessiten aquesta atenció. i aquí s'hauria de ficar l'èmfasi, aquí, perquè no arribem a l'altre extrem.
Totalment d'acord.
Seguirem parlant, a veure si aconseguim dades també actualitzades d'aquesta situació a Sant Cugat i veurem també quines són les polítiques municipals que es proposen per mitigar-la.
Jo destacaria que a Sant Cugat hi ha molta gent que treballa i és solidària.
Sí.
La veritat. El que passa és que s'ha d'organitzar i s'ha d'evitar que s'arribi a aquest punt. Però que és que hi ha gent que es preocupa i s'ocupa, sí. Hem esmuntat ja algunes noms i hem de seguir amb aquesta línia.
I ànims en trobar dades, perquè últimament costa especialment, no?
Van treure el segell de transferència del web municipal, potser és indicatiu.
Sí, és una de mala dada aquesta.
Seguirem parlant de ben segur i seguirem preguntant per aquestes dades, doncs, per poder analitzar quina és la situació. Ara anem un moment a la publicitat i tot seguit parlarem amb Raimon Roda de quina és la situació i si hi ha novetats a aquesta hora del matí sobre el control de la pesta porcina africana al Parc Natural de Collserola. Moltíssimes gràcies.
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 Gràcies. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Era el millor dels temps, era el pitjor dels temps, l'edat de la saviesa i també de la bogeria, l'època de les creences i la incredulitat, l'era de la llum i de les tenebres, la primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació. Tot ho posèiem, però no teníem res. Caminàvem en dret al cel i ens extraviàvem pel camí oposat. En una paraula, aquella època era tan semblant a l'actual que les nostres autoritats més notables insisteixen que, per tant, el que fa el bé com el mal, només és acceptable la comparació en grau superlatiu.
Pablo Jiménez, benvingut, com estàs?
Bon dia.
Què és el que acabes de llegir?
Pues mira, he llegit el primer paràgraf d'un llibre absolutament meravellós que es diu Història de dues ciutats, de Charles Dickens. Mira si ens hem anat enrere.
I és que avui parlarem d'inicis que d'històries, de llibres que enamoren.
Correcte.
No? Perquè és molt important, perquè depenent d'aquestes primeres frases, continuarem o no continuarem llegint aquella història que tenim entre les mans.
Exactament. Jo t'he fet una selecció a partir de llibres que quan vaig llegir, jo tinc molt la mania d'obrir un llibre i llegir les primeres línies i decidir si el llegeixo o no.
I aquí ho fa al revés i se'n va al final de tot.
No, però aquí el que he fet és seleccionar-te aquells llibres que a mi, personalment, quan vaig llegir aquestes primeres línies, vaig dir, he de llegir això.
Val, i d'aquesta primera, de la història de dues ciutats, què és? Aquesta aura de misteri que...
És un clàssic del romanticisme que ens retracta la vida de persones absolutament normals entre dues ciutats, entre Londres i París, i que és amb el millor estil de Charles Dickens, que tothom el coneixerà, tothom coneixerà Dickens per obres que reflecteixen, com Oliver Twist, que reflecteixen l'estat de la seva societat amb l'època en què ell estava vivint. Aquí se'n va una miqueta més enrere, però ho fa servir també com a reflex de dues maneres de viure completament oposades i de com pateixen els éssers humans dins d'una societat que no sempre els tracta bé.
Bé, doncs seguim aquest passeig per aquests inicis de llibres que ens conviden a continuar amb la lectura. I anem pel segon.
Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixí de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, tréspols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles, va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei.
De quin llibre? De qui estem parlant?
Doncs un clàssic del nostre temps, com és Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Cecil B. DeMille deia que en cinema has de començar amb una explosió i d'aquí cap a dalt. Aquí tens. Comences amb l'esfondrament d'una casa, amb la qual cosa ja saps que, ostres, espera, comença un llibre i s'està enfonsant una casa, què està passant aquí? Amb la qual cosa ja t'atrapa per reviure aquesta vivència tan personal que suposa Camí de Sirga.
Per què? Què ha passat? Qui hi ha?
Exacte. A qui li està
passant? Quantes preguntes?
Et genera un munt de preguntes que tu ja estàs construint una història abans de continuar llegint. Amb la qual cosa, meravellós.
Molt bé, doncs en aquest recorregut que fem pels principis d'històries, de llibres, ens n'anem amb un clàssic.
Un clàssic absolut i que a molta gent li sonarà. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Aquest coronel és famós.
És famós. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, una de les grans obres de la literatura en castellà. Evidentment, quan es tracta d'una traducció, he volgut fer la versió en català, però amb obres que són escrites originalment en castellà, doncs, bueno, he pensat que es podia fer la lectura en castellà per tenir tota la sonoritat. I Cien años de soledad, vull dir, és que no cal dir res de Cien años de soledad, ni de Gabriel García Márquez, el seu autor, tothom els coneix, però de vegades cal recordar aquests principis, perquè Cien años de soledad jo el vaig llegir pràcticament per obligació, perquè em van dir escalats.
A l'institut, no?
Sí, gairebé. Va, a la universitat. A mi em va tocar a la universitat. Però llavors em van dir, és que s'ha de llegir. I clar, quan vaig pensar, va, a part hi ha rotllo que em tragaré ara, un autor iberoamericà, no és el meu estil normalment, excepte Borges, i quan vaig llegir aquesta primera línia és que m'has explicat una història abans, o sigui, tota la història ja me l'has explicat. Vull dir, de cop és... Ja m'estan dient que mataran el protagonista, però és igual, vull saber què li passa, vull conèixer les seves vivències. Què vol dir que, mentre estan a punt d'afusellar-lo, recorda el dia que va anar a descobrir el gel amb el seu pare? Quina vivència ha tingut aquest senyor? Clar, t'atrapa.
Sí, sí. Vinga, doncs, més inicis que enamoren. Anem ara per una història també.
Clàssica.
Sí. Que comença com?
Comença així. A un costat i a l'altre del gelat llit del riu s'alçava un fosc bosc d'avets d'aspecte sorrut. Feia poc que el vent havia desposeït els arbres de la capa de gel que els cobria i, enmig de l'escassa claredat, que s'anava debilitant per moments, semblaven inclinar-se els uns als altres, negres i sinistres. Regnava un silenci profund en tota la vasta extensió d'aquella terra. Era la desolació mateixa, sense vida, sense moviment, tan solitària i freda que ni tan sols n'hi hauria prou a dir per descriure-la que la seva essència era la tristesa.
Quina descripció del paisatge?
Absolutament lírica, oi? Doncs això és una novel·la d'aventures. Es diu Ullal Blanc, de Jack London. És a dir, tens aquest lirisme amb un llibre que jo reconec que me'l vaig llegir perquè a mi les històries de gossos i de llops m'agraden molt.
Sí, em sembla que ho sé.
Molt, molt. I llavors vaig dir... I clar, quan vaig començar a llegir això, jo tenia la imatge de l'Ullal Blanc tipus Disney, que és molt aventureta, i vaig descobrir un llibre meravellosament ben escrit, amb moltíssima aventura i molta força. Però clar, Ullal Blanc és un llibre sobre un llop. El protagonista és un llop. clar, necessites entendre quin és el món, amb el món on es mou aquest llop. I amb aquesta descripció d'inici ja estàs a dins d'aquell nord remot d'entre Estats Units i el Canadà on passaran aquestes aventures.
Estàs a l'escenari.
Estàs a l'escenari i és magnífic.
Sí, senyor. Anem ara amb una altra lectura. En aquest cas, tornem cap a casa, que a casa també hi ha coses interessants
magnífiques
i que enamoren.
Vam arribar amb les panxes plenes, doloroses, els ventres negres carregats d'aigua fosca i freda, i de llamps i de trons. Veníem del mar i d'altres muntanyes i vés a saber de quins llocs més, i vés a saber què havíem vist.
Aquest, vés a saber, i sobretot al final d'aquest paràgraf, què havíem vist, és la porta a voler saber exactament què hem vist.
Què hem vist?
Sí. Estem parlant de...
Cantujó i la muntanya balla, de la Irene Solà, un llibre absolutament sorprenent, un llibre amb el qual va canviar de va canviant de format, d'estil, de veu narrativa, que transforma a mesura que els vas llegint i que es va transformant el llibre mateix, cada cop variant, sense saber mai què et trobaràs a la següent pàgina, però amb un lirisme, amb una força, amb una delicadesa i amb un llenguatge que absolutament et deixen allà atrapat i no pots deixar el llibre fins que l'acabes. I acabes el llibre dient, espera, que me'l torno a llegir, que igual descobreixo una altra cosa al tornar-ho a llegir. O sigui que
sí?
Un llibre...
Sí? I passa?
Sí. Sí. Sí, sí, té moltíssimes lectures, Cantujó i la muntanya balla.
Doncs ara t'he de dir que em sorprèn, perquè anem per un dels clàssics universals, em sorprèn que amb només una frase això ens acabi atrapant.
Sí.
Vinga.
Totes les famílies sortoses s'assemblen, però les infelices ho són cadascuna a la seva manera.
Bé, doncs aquí m'imagino que ens encuroseix saber de quina manera és infeliç aquesta família a la que se suposa que vol fer referència.
Estem parlant d'Anna Karenina, de León Tolstoi, un dels grans clàssics de la literatura universal, amb unes vivències brutals, romanticisme rus, amb tot el que això significa, amb tots aquells sentiments tràgics i exacerbats que ens trobarem al llarg de tota la novel·la, i també amb un retrat social molt punyent i molt dur, però que a la vegada es llegeix com una novel·leta. És a dir, això sí, és un llibre d'aquells que espanta, com tots els grans clàssics russos, perquè dius, ui, moltes pàgines aquí, no? No són tantes, no patiu, no són tantes.
El que popularment coneixem com a totxos.
Sí, però els llegeix molt, 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 molt bé. I hi ha hagut diverses versions cinematogràfiques, oblideu-vos d'elles, agafeu el llibre, de veritat, Tolstoi s'ha de llegir.
Vinga, doncs tornem novament a casa per un altre dels llibres que també va passar a la gran pantalla.
Quan feia bon temps, des de Pasqua florida fins a principis de tardor, quan el bosc canviava de color, vivíem a les branques dels arbres.
No sé si qui hagi vist la pel·lícula haurà identificat el llibre. No sé si ha estat suficient.
Probablement no. Estem parlant de Pa Negre, de l'Emili Teixidor, un autor que ja s'havia fet conegut amb la seva obra juvenil, amb L'ocell de foc, però que aquest Pa Negre el va convertir en un best-seller. I un llibre que realment, aquí et sembla que t'està fent una novel·la de fantasia d'un poble que viu a les branques del... No, són nens que s'encaramen, brinquen i pugen dalt d'un arbre quan fa bo, no? Però això és molt suggerent, et porta molt a dir... Qui viu a dalt d'un arbre? I per què des de Pasqua, Florida? Ja t'està situant. Vull dir, m'estan parlant de la meva terra. Perquè Pasqua, Florida la celebrarem aquí
nosaltres,
a Catalunya.
Clar.
Un senyor de Sebastopol no farà la Pasqua, Florida, farà altres festes.
Està clar. Et sembla que seguim el recorregut, però...
I tant.
però ho fem una mica a la inversa de com teníem previst, perfecte. Sí? Perquè així no ens deixarem coses que són importants.
Sí.
Doncs vinga.
Pues mira, jo ara et vaig a fer una cosa rara. Va. Et vaig a fer un principi de llibre,
sí?
Et vaig a fer un final de llibre, de fet, d'una història, i et llegiré la història sencera.
Tot en un?
Tota. Ja veuràs.
Mateix llibre?
Mateix, sí. Mateix llibre, mateix autor, mateixa història, tot.
Ah, vinga.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Això és tot en un?
Això és un microconte. Això és un microconte d'Augusto Monterroso. I és una història que en realitat la montes tu, perquè ell només diu aquesta frase, això és tot el conte. Clar, com a inici és meravellós, però també és un final i també és el conte en si, i tu generes la història a partir d'aquí, només amb aquest "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".
Ostres.
Perquè et genera tot com el dinosaure.
Tu has de posar el farcit. Exacte, tu, el farcit de l'entrepà l'has de posar
aquí
tu.
Aquí està.
Mare meva.
Aquí està.
Seguim. Anem per...
La meva preferida.
Sí?
La meva preferida. El meu inici de llibre preferit de tots els temps.
Vinga, doncs el descobrirem ara.
Nasqué amb el do del riure i amb la intuïció que el món estava boig. I aquest era tot el seu patrimoni. Escaramuix, Gabriel Sabatini, una de les millors novel·les aventures de tota la història, i amb aquest principi que et presenta un personatge que no te'l descriu físicament, no és un era un home alt, guapo, no sé què, no. Te'l presenta d'una forma tan magistral que vols saber qui és aquesta persona que té el do del riure, la capacitat de riure-se'n de tot, i que tot el seu patrimoni és saber que el món està boig i que no es pot prendre seriosament.
Mira, filosofia de vida.
Correcte.
Vinga, seguim el recorregut amb més inicis de històries que ens enamoren, Pablo.
El dia següent no va morir ningú.
Això també és molt potent, és molt breu, però molt, escolta... Potent. Ens imaginem que hi ha hagut un escabetxin aquí.
Les intermitències de la mort, de José Saramago. La mort es pren unes vacances i decideix que de tant en tant pues no cal que mori ningú perquè ja no té ganes de fer la feina. Aquella barreja entre fantasia, realitat, utopia, distopia de Saramago, que juga amb el llenguatge a més per portar-nos moltes sensacions, pues aquest principi de Saramago, allò de que el dia següent no va morir ningú. Espera, no va morir ningú? On? A tot el món? O estem en un hospital?
No, sí.
O... És brutal.
Si tens curiositat...
Sí.
Aquestes frases tan escuetes, tan curtes, ens porten a haver de continuar endavant, igual que farem nosaltres ara.
En un forat a terra vivia un hòbit. No era un forat humit, brut, repugnant, amb restes de cucs i olor a fang. Ni tampoc un forat sec, nu i sorrenc, sense res en què seure o menjar. Era un forat hòbit, i això significa comoditat.
Que tendre, no?
Un dels meus llibres preferits, El Hòbit, de J.R.R. Tolkien. Evidentment, El Senyor dels Anells per mi és millor, però aquest principi ja t'està dient que no t'està parlant d'aquest món. T'està parlant d'un món diferent, de fantasia, d'un món... És a dir, tenim un ésser del qual encara no sabem res, que viu en forat. És un hòbit. Sí, però nosaltres ara sabem tots què són els hòbits.
Ara sí que en sonen, sí,
però,
clar.
Però pensa, amb els anys 40, qui sabia que era un hòbit?
Ningú.
Ningú.
T'ho havies d'imaginar també, no?
Correcte.
A més, ara ja tenim imatges.
Sí.
Que abans també la imatge te la podies organitzar tu. Vinga, fem alguna més? La que tu vulguis.
Sí, vinga.
La que tu vulguis.
Pues aquest. Fins ahir a la nit, Caminant pels carrers de Molls, de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable.
Això sí que és... Això deu ser posar llum a la foscor, no? Una miqueta...
Jo confesso, Jaume Cabré, ell posa llum a la seva pròpia foscor.
Mare meva.
Vull dir, aquest sí que és totxo, eh? Vull dir, aquest, el Jo confesso de Cabré, és llarg. Ara, sí. És apassionant. I aquest principi de... haver nascut a un lloc, que és una cosa que tu no decideixes.
Exacte.
Ha estat un error imperdonable.
Aviam, clar,
què passa?
Però un error d'aquí.
Exacte. Ho descobrirem amb el llibre. Jo he volgut deixar aquesta pel final perquè penso que és un final absolutament meravellós. També és una d'aquelles frases que et porta a imaginar-te ja a prellegir la novel·la i després anar-la descobrint a poc juntament amb l'autor. Però realment jo penso que hem fet un bon monstruari d'inicis de llibre que ens atrapen i que ens volen fer descobrir més.
I hauríem pogut continuar
i tant,
fent...
I tant.
Va, jo ara encara estic pensant, a veure, per què anava pels carrers de Vallcarca?
Carrers Molls, ha plogut.
On anava...